A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts i benvingudes al podcast de Salut i Bons Hàbits per una vida plena. Si esteu disposats i disposades a deixar-vos guiar per la vostra ànima, avui esteu escoltant el podcast correcte. Jo sóc Mercè Milan i sóc la vostra infermera de capçalera. I això és La Ciutat que Cura. Per cert, sabeu que tenim ànima, oi? I avui és el dia de la ràdio, i és que abans que el mòbil, la tele i els ordinadors, la ràdio va ocupar el centre de moltes coses, obrint el món a la comunicació i al coneixement. I no, la ràdio no s'ha mort, continua més viva que mai, perquè com ara a Ràdio Ciutat, les ràdios digitals es reinventen per seguir estant a prop de les persones, per fer arribar les veus que ens engresquen el dia, que ens fan enfadar o que ens acompanyen mentre cuinem. Però el que no podem negar és que escoltar la ràdio és una finestra a noves oportunitats de saber, d'aprendre i de descobrir. Ah, i sabíeu que potser la ràdio també és una forma de baixar el volum de la nostra xerrina mental? Quan l'escoltem i parem atenció als nostres pensaments, baixen. Baixen de volum, per una estoneta. Estan distrets pensant, imaginant les coses noves que la ràdio els envia. Gràcies, ràdio, per existir i fer-nos companyia. Gràcies, Ràdio Ciutat, per deixar enviar la nostra veu a racons infinits i a cors oberts. Gràcies, ràdio, per deixar-me un espai per compartir. I gràcies a vosaltres, que m'escolteu, per ser-hi. I és que les persones venen i van, i és que la vida no és eterna. I malgrat el que fem per viure molts anys, la pèrdua anirà anant i venint de les nostres vides i haurem d'aprendre a conviure amb ella.
Tant de bo que m'esperis a Escorial amb una birra freda a la mà i amb ganes de caminar i tant de bo...
Tant de bo la mort estés inclosa en els temaris per aprendre a gestionar-la i ensenyar a uns i a altres a donar-se suport i acompanyar-se.
Tant de bo que tu fossis com jo i veiessis la vida més dolça i menys podrida.
Tant de bo els nens i els professors es recolzessin i es fessin costat com una gran pinya d'amor i empatia. Tant de bo, quan algú pateix una pèrdua, sabés què fer amb el dolor. Tant de bo l'enyorança no fes mal i poguéssim transformar-la. Tant de bo, en una ciutat que cura, la mort fos una cosa de tots i no l'amaguéssim sota la catifa. No hi ha pèrdua només quan la mort s'apropa. A la vida vivim moltes pèrdues. Algunes d'elles en som conscients i d'altres no. El cas és que com superem les persones la mancança d'alguna cosa que fèiem nostra? Com avancem amb la sensació de buit i tristesa? Què passa quan hi ha un abans i un després? Quins recursos tenim per afrontar el nou camí? Sabem gestionar la tristesa, la negació, el desànim o la desesperança profunda? I si la ràbia i la ira ens enverinen la vida? I si mai més tornem a ser el que érem? I si el xoc no ens permet avançar i ens quedem encallats?
Que la vida ho demana, la veritat m'és igual al destí.
De vegades, aquestes emocions tan intenses contra la vida poden acabar enterrant la nostra pròpia essència. Quant pesa tot això en la nostra vitalitat personal? Com ens aixequem del terra després de les clatellades? Us van ensenyar a l'escola els recursos que tenim les persones per superar les adversitats de la vida? O com fer-los servir? Hauria estat bé, oi? Hauria estat bé. Potser les coses importants de la vida no són les que ens pensem. Com s'aprèn a buscar sortides? Com es desenvolupa la intel·ligència intrapersonal? La resiliència segueix sent una assignatura important fora de currículum. Una motxilla plena d'empatia i de respecte cap a un mateix, un bon jersei de coneixement i un bon abric d'intel·ligència emocional podrien ajudar, no?
Perquè portes anys escrivint-li cançons.
Segur, segur que tu que m'escoltes saps de què parlo, perquè més o menys tothom, tard o d'hora, ha viscut alguna pèrdua. Però jo em pregunto, som conscients de com ens afecten realment les pèrdues a la nostra vitalitat? Som capaços de veure quan estem encallats o quan no ens n'estem sortint? Té respostes al nostre cervell per buscar sortides? Sembla ser que sí. I és que dins d'aquest emblemàtic òrgan hi ha una part anomenada cervell reptil. I és que sí, devia formar-se molt abans dels dinosaures. Però el cervell, a grans trets, estaria dividit en tres grans blocs de gestió. Un bloc, el més antic, el que es va formar fa més de 500 milions d'anys. És aquest, és el cervell reptilià, i s'ocupa de l'instint de la supervivència, de reaccionar, de respirar, de dormir, del ritme cardíac. Després es va desenvolupar el cervell límbic, fa 200 milions d'anys, i va començar a gestionar emocions, a interactuar, a alimentar-se, a reproduir-se. I uns anys més tard, 100.000 anys, el cervell cortical o neocòrtex ens va ajudar a parlar, a establir raonament lògic, a l'aprenentatge. Veureu, el correcte funcionament entre aquestes àrees ens portarà a prendre decisions i a buscar sortides. I aquest cervell reptil meravellós ens mantindrà vius i lluitarà per la nostra supervivència a fi que totes les altres àrees puguin recol·locar i ubicar la informació de la millor manera. El problema és que quan la persona pateix una pèrdua i respon amb xoc, és possible que el disc dur i els programes supletoris no funcionin. O si més no, tardin un temps en fer-ho i recol·locar-se, és clar. Allò que en diem, un temps.
Ja et duré a casa si fa mal temps. Ja t'empereré si un cas tens poc. Ja
te cuidaré... Sovint la societat ens marca límits de temps per estar tristos davant d'una pèrdua, ens marca un temps per superar-ho i un altre per continuar amb les nostres vides. Quan tenim un fill, ens marquen un temps per tenir-ne cura, amb permís. Després cal que tornis a treballar quan toca. Ens marquen, ens pauten, ens diuen, pensen, decideixen. Decideixen que si et separes o et divorcies, hi ha un temps per poder compartir amb una altra persona sense ofendre l'altra. O per estar trist un temps determinat i després cal que t'espavilis i siguis feliç, perquè si no ho ets, és que seràs una mica fleuma. Decideixen per nosaltres si estem prou malalts o si no ens trobem bé o si no estem en condicions òptimes per afrontar les nostres vides. En resum, decideixen fins quan hem d'estar tristos, quan podem estar contents o recuperats i quan cal que tornem de nou a la normalitat, entre cometes. Voleu dir que cal més pressió envers el temps que necessitem per gestionar les nostres emocions? Potser ja n'hi ha prou, no?, de límits, de pautes, de terminis... O és que ja ens està bé que sigui així?
El temps, jo t'empararé si un cas tens por, jo te cuidaré si estàs malalta.
Ja n'hi ha prou de deixar que decideixin com ens hem de sentir, o quant de temps tindrem per tenir cura dels nostres fills, o quant de temps tindrem per tenir cura d'aquell que se'n va i no tornarà. De debò, quan algú es fa gran o quan algú s'està morint, et perdràs acompanyar-lo? I què som els humans? I què passa amb la tribu? Com creiem que hem arribat fins aquí? Tenim la tendència a l'aïllament, a l'individualisme i al tancament per evitar el patiment. Però la tribu i el suport de la comunitat és la forma en com les persones podem seguir endavant, Sense aquest sentiment de pertanyença i de grup, estem perduts. Hem delegat aquest paper de tribu a una societat aliena a les nostres necessitats i vinculada al capitalisme. Avui estic guerrera, però no és amb el sistema, és amb el món, és amb com ens ho fem tan malament. No tenim tribu, hem deixat de banda l'espiritualitat. Com podem caminar sense ajuda ni bastó quan estem ferits? I si resulta que hem deixat de confiar en nosaltres mateixos?
Ja t'empararé si un cas tens por, ja te cuidaré si estàs malalta, de tot cor, de tot cor.
Ens valorem prou? De vegades sentim que allò que és tan important per nosaltres potser no ho és prou de cara a la galeria, o potser tenim tanta por a sentir el que haurem de sentir que no sabrem com afrontar-ho i fem veure que no passa res, o a veure si s'arregla sol, o tornem a la rutina ràpida a veure si desapareix aquella emoció, o busquem quelcom que ho justifiqui. Tot menys sentir. Però és que si no sentim el que hem de sentir, el nostre cervell no podrà buscar solucions. Vinga, una empenta d'ànims, amics i amigues, i sapigueu que les persones són molt més que les nostres emocions. Són molt més que pors, que incerteses, que tristeses. Som molt més grans. I encara que no s'ha descobert oficialment, tenim força. Som capaços i estem preparats per afrontar les adversitats. Venim programats de sèrie, però cal que aquest valor que portem dins el sapiguem veure i el sapiguem trobar. Però ser-hi hi és.
Ja et duré a casa si fa mal temps, ja t'empararé si un cas tens por, ja te cuidaré si estàs...
Sembla ser que aquestes coses de la vida que sovint vivim de puntetes o esperant que passin i arribin les importants, resulta que són les importants. I és que la gent que viu molts anys reivindica sempre precisament haver tingut mancança de temps per dedicar-se a les coses com la família i les persones que estimen. Vivim per treballar i per pedalar dins la roda del sistema, ofegats fins al coll per arribar a final de mes i deixant que les coses importants les faci un altre a qui podrem pagar per fer-ho. També podrem comprar joguines digitals als nostres fills o sabatilles de marca i apuntar-los a moltes extraescolars imprescindibles i carreres privades. Això sí, quan arribem a casa, potser els trobem dormint i ens haurem perdut la cara d'il·lusió per explicar-nos com els ha anat el dia, o per berenar junts, o aixecar-nos amb ells i sentir l'olor de cafè de casa, o barallar-nos perquè raspallin les dents o perquè es descuiden les coses de treure-les del mig. No els veurem per dinar perquè dinen a l'escola i no ens podrem compartir una estoneta ni com ha anat al pati.
Ja t'empararé si un cas tens por, ja te cuidaré si estàs...
I aquestes feines tan importants ens faran passar el temps fins que després de la universitat ja no voldran dinar amb nosaltres, perquè sortiran amb els amics i els haurem de fer entendre que la família és important, que ens han de tenir en compte, i ens sentirem sols i els trobarem a faltar. I és que sembla que la vida va molt ràpida i que tot passa de pressa, però realment passarà tan de pressa com tu vulguis que passi.
Present, perquè m'és necessari, com l'aire que respir necessit.
I pels qui sou fans del rellotge, us convido a escoltar una recepta. Avui la recepta serà llarga. És més, serà tot una recepta. I és que ve carregadeta de feineta. Veieu o escolteu el TED Talk de Laura Vanderkam sobre la gestió del temps i llegiu algun dels seus llibres com Off the Clock o I Know That She Does It o What the Most Successful People Do in the Weekend. i us inspirareu per aprendre a prioritzar, gestionar i valorar en què decidiu invertir el vostre temps. Requisit imprescindible. Tu no ets com tothom. I has de ser conscient de com ets i de com vius les coses i les experiències, perquè has de voler ser tu. I és que sembla que una cosa tan simple se'ns oblida i ens passem la vida intentant esbrinar qui som o recuperant les parts de nosaltres que hem perdut pel camí per tornar a recordar com érem. És a dir, ens passem mitja vida desconnectats de nosaltres mateixos i amb una mica de sort, l'altra mitja intentant tornar-nos a connectar. I sí, en algun altre podcast recordo que us he fet saber que l'ànima forma part de l'anatomia humana, però no sé per quin motiu no surt mai als llibres de medicina. Tant és. Posa-li la forma que vulguis. Sense ella, viuràs desconnectat o desconnectada i la vida no tindrà sentit. Si notes que et falta il·lusió o que vius de forma automàtica o es m'ha perdut o es m'ha perduda, o resignat o resignada, és molt possible que la teva ànima t'hagi abandonat i ni te n'hagis adonat. Ja pots córrer a buscar-la allà on la vas perdre o allà on el dolor la va fer marxar. L'ànima és la teva essència, el teu motor de vida, la teva flama, la teva passió per viure i el teu sentit de vida. I saps per què? Perquè d'alguna manera no som el que veiem, ni el nostre cos, ni la nostra ment, ni el nostre cervell. Amics, amigues, som molt grans. Malgrat que la religió i l'educació cristiana han contribuït a fer-nos petits i vendre'ns la pel·lícula de la culpa, del càstig, del bé i del mal, ens hem allunyat de la part espiritual humana, imprescindible per la nostra subsistència com a éssers i com a espècie. Si la mort ens sacseja quan no tenim recursos per afrontar-la, ni un bastó en recolzar-nos, colpejarà la nostra energia fins al punt que molts de nosaltres no tornarem a ser els mateixos. Busca ajuda, fes tribu o aixopluga't en una veritable amistat. La nostra vitalitat tindrà un abans i un després, i coixos caminarem per la vida sense entendre ben bé per què. Ai, si algú ens expliqués què som i que som molt més del que veiem i sentim i que l'estructura de l'ànima ens permet sentir la vida de formes que no ens podem ni imaginar. Jo et recordo, ets persona, ets llum, ets ànima i ets ciència. I si passes per un moment difícil, què faràs per trobar-te i recuperar-te? Sembla ser que no és un tema de recerca i que investigar sobre l'ànima de les persones i la connexió amb nosaltres mateixos no dona diners. Per tant, no espereu que us mostri reculls científics que parlin sobre el tema, perquè no serà el cas. Sigui el que sigui, el que s'ha quedat enrere a la teva vida, o sigui quin sigui, el teu abans i el teu després, tu ara ets aquí. I encara et queda molt per viure i molt per sentir, encara que ara no t'ho pensis, encara que no vegis el com. Però per si no ho saps, molta gent et necessita i malgrat que ara no ho sàpigues, t'espera. Anem justos de recursos, de perspectiva i d'eines per fomentar una inclusió de la mort i de la pèrdua a les nostres vides de forma saludable, neta i honesta. Però jo no em rendeixo. No ho facis tu, eh? Si no tens ningú que et doni calen sentit per Mentrestant, donar-vos idees per aprofitar les vostres vides i fer-les amb sentit. Vinga. Heu sentit a parlar de Robert Waldinger? No? Doncs us en faig 5 cèntims. Robert Waldinger és un psiquiatre de Harvard que també es va fer sacerdot zen i és psicoanalista. Ha dirigit a l'estudi de la vida adulta més llarg de la història. L'objectiu d'aquest estudi era esbrinar quins factors porten a una vida sana i feliç. I durant 75 anys, el seu equip i els seus predecessors van fer un seguiment de la vida de moltes persones i any rere any van fer-se preguntes sobre la seva feina, la seva vida, la casa, la salut, tractant de buscar què calia per una vida sana i significativa. Doncs d'aquest estudi sorgeix una i una altra vegada una lliçó. Una lliçó important sobre el que és una bona vida. Així doncs, què ens manté feliços i saludables mentre passem la vida? Doncs si penseu que són la fama i els diners, no aneu bé. Us convido a escoltar la seva xerrada a TED Talk, What Makes a Good Life? Lessons of the Longest Study on Happiness, que fa una bona vida, lliçons de l'estudi sobre felicitat més llarg que s'ha fet mai. Molt resumidament, però jo us convido a que el veieu i a l'escolteu, molt resumidament us diré que la gent és més feliç si està més connectada amb els altres. Les bones relacions ens fan més feliços i ens fan tenir millor estat de salut. Les bones connexions socials ens beneficien i la solitud ens mata. El més important no és el número de vincles, sinó la qualitat d'aquests vincles. I per acabar, les bones relacions no només protegeixen el cos, sinó també el cervell.
Dine quan te vaig conèixer canvia tot. Vaig venir cap a tu en lo meu millor, ben suau dins jo, era un sentiment nou.
Deixeu de pedalar per un momentet i connecteu-vos al seu web per reflexionar sobre el que és la bona vida. Feu un cop d'ull algun dels articles del seu blog. En té un de molt xulo que parla sobre com els humans creem el món del nosaltres envers el d'ells i què podem fer perquè aquest instint que no és eficaç i sovint és més aviat perjudicial ens tranquil·litzi. Doncs Robert Waldinger us aportarà un munt de consells superinteressants. I més, si m'heu sentit a parlar del moviment slow, sabeu que el prescric sovint perquè d'alguna manera forma part de la cura de tot aquest embolic. I és que si posem consciència a la vida que portem, cal que fem uns minuts de silenci. Silenci interior, vull dir.
No té importància si no tens ningú que et doni cal encendit per perdre sentit de la realitat.
Anem a sentir què diu el senyor Robert Waldinger i anem a veure. Explica que la nostra cultura no valora el silenci. Prioritzem l'ocupació, omplim la vida de coses i ens quedem atrapats en un cicle infinit de fer. Amb cada nou missatge de correu electrònic i de text, ens desviem de la riquesa que hi ha al nostre davant i hi ha poder en deixar-nos temps per estar en lloc de fer. Tens poder? Som-hi! Diu que el silenci ajuda a aclarir el que és més important, ara i demà. I que quan portem una vida ocupada i frenètica, trobem que els aspectes fonamentals deixen lloc a la preocupació per allò que no té importància. Coses com l'èxit i la riquesa. Parar ens ajudarà a tornar a conèixer les nostres prioritats. Els nostres valors més profunds són els protagonistes quan els donem espai Per fer silenci, cal que enterrem els nostres companys digitals, silenciem vibracions i notificacions i anem lliures de pantalles més temps del que ens fa sentir a gust. Queda't quiet, queda't quieta, sense fer res. Permet que l'espai penetri dins teu en allò que importa. Yeah, yeah. I llet dins un riu és el bloc que sóc, ningú més en mi. Tranquil·litat. Diu que la tranquil·litat permet espai per la satisfacció i l'alegria. Toma, les persones que lluiten per trobar la bona vida sovint passen per la preocupació, la por, l'ansietat i una llista interminable de tasques ens poden fer sentir insatisfets o incapaços de complir les nostres pròpies expectatives. Parar obre el camí per apreciar el que ja tenim aquí i ara. El silenci i la quietud ens donen temps per apreciar el gust d'una poma, el joc de la llum del sol sobre una catifa, el so d'un ocell. Deixa que el miracle passi sense esforç. Escoltar el picó Ayer és un portaveu eloqüent de l'alegria de la quietud i tindràs en el seu llibre i en tota la seva obra del New York Times infinites reflexions sobre com aconseguir-ho. També pots escoltar la seva xerrada al TED 2014. Però sobretot, el deixar-nos sentir el pur plaer d'estar vius, la tranquil·litat esdevé la seva pròpia recompensa.
La calma és el sol, paisatges que ens inundin els dies de sol, per inundar-nos de la calma, un nou despertar.
I és que la tranquil·litat revela el buit de perseguir la següent gran cosa. Després del TED a Bacon Street Talk, es va fer viral el vídeo del Robert Waldinger i ell hauria pogut carregar totes les oportunitats sorprenents que se li van disparar per parlar de la investigació. Però acceptar-les l'hauria fet caure en la seva pròpia trampa i la fama inesperada i l'atenció dels mitjans de comunicació li aportaven meravelloses possibilitats, però també la càrrega de respondre a unes demandes que el podien allunyar del que realment li importava. Allunyar-se d'això va ser un regal que es va permetre. I un retir en silenci de 3 setmanes va ser la millor manera de fer que la seva consciència sobre allò més important de la seva vida tornés al centre.
Que encara avui passegen damunt.
Per obtenir una perspectiva per perseguir la felicitat, mireu el llibre del psicoanalista Barry Magid, Ending the Pursuit of Happiness. Acabar amb la recerca de la felicitat. Llegint, trobareu com ens mostra moments en què no hi falta res, res a buscar.
La calma és el sol, paisatges que ens inundin els dies de sol per inundar-nos de la calma. Un nou despertar.
Torna i sigues tranquil. Recorda que podem estar contents amb menys. En el seu estudi sobre el desenvolupament d'adults, moltes persones van començar a creure que els diners i la fama eren els indicadors claus d'una vida significativa. Però la gent que es va centrar en aquestes coses efímeres lluitava sempre i sempre tenia una mentalitat de mancança, sentint-se com si mai en tinguessin prou. La satisfacció és el resultat natural de veure la vida a través de la lentitud i de l'agraïment en lloc de la mancança.
Junts, tornar a començar.
Una vida tranquil·la on no arribem a la següent cosa millor ens satisfà amb menys. Quan ens conformem amb allò que podem tenir, podem portar vides on no hi ha res que necessitem per ser feliços. Graham Hill arriba a la seva fascinant conversa de nou amb un TED Talk. Less stuff and more happiness. Menys coses i més felicitat.
Per inundar-nos de la calma.
ara sí, la recepta. Els primers passos senzills cap a la bona vida inclouen els següents. 1. Desconnecteu del món. De tots els mitjans electrònics també, ja sigui durant una hora, una tarda o un retir de diversos dies. Si necessiteu algun ànim en aquest sentit, mireu el vídeo que us he recomanat. Podrà ajudar-vos a reforçar la vostra resolució. Mireu els TED Talks. Deixa que el món cibernètic continuï sense vosaltres per una estona. Troba un lloc còmode per seure tranquil·lament i no fer absolutament res. Escolta una meditació guiada. Entre els excel·lents recursos que trobareu en línia n'hi ha infinites. Seu fora la finestra, seu fora el balcó, vés a un parc i passeja. I estiga't absolutament quiet o quieta i mira realment el que tens al voltant. Pren-te un temps per notar les coses que solen passar per sobre dels ulls. Els arbres, els núvols, la textura de les parets de maó. I aquest cap de setmana, pensa en mi i experimenta amb qualsevol d'aquests suggeriments anteriors, o tots, o els tres, o mira't algun dels TED Talks o busca't un d'aquests llibres per aprendre a frenar. Dóna-li una oportunitat al cor. A continuació, fes-te un diari i reflexiona. Jo faré el mateix. Si us trobeu atrapats en una vida atrafegada, precipitada i sorollosa, també podreu sortir i trobar bellesa en el silenci i en la calma. Podeu crear tranquil·litat en un dia o fins i tot en un moment i trobar la bona vida. La bona vida la portem dins. Només hem de ser prou valents per abraçar el silenci i escoltar la nostra ànima.
I et portaré el meu sol aquest hivern per inundar-nos...
Una abraçada molt forta. Espero poder-vos haver esperonat una miqueta. Sapigueu que no esteu sols i que la ciutat que cura cada dia és més gran.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.